COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tanquem la primera setmana laborable de l'any sense festius i m'apropio d'una expressió. Quina setmana? Veritablement no ha estat bona setmana per la economia catalana, la que tant preocupa per ser als polítics, que tant en negocien coses que no acabem d'entendre i amb la qual no tenen competències, quan el dia a dia és un degoteig de notícies preocupants. L'última, avui, a Parets del Vallès. Danone, sí, Danone planteja el tancament de la seva fàbrica a Parets del Vallès amb 157 treballadors. A més, ha estat una setmana molt complicada pel que era l'empresa catalana de referència, la que des d'Artur Mas a tots els polítics nacionalistes la posaven com a exemple. Ja sabem que els elogis polítics no valen per a res. Estem parlant de Grífols. Avui novament ha caigut en borsa. Inicialment un 16%, després ha atenuat la seva caiguda a un 8%. Però el que queda ben clar és que amb aquests 3 dies negres, la farmacèutica catalana s'ha deixat en borsa 2.500 milions d'euros. El mercat a hores d'ara no s'acaba de creure l'empresa catalana que acusa a Goldman City, que va publicar un informe acusant a l'empresa de falsejar els seus comptes, de que aquesta empresa menteix. Així estan les coses. I en política, tot són sensacions i percepcions. I a Catalunya, dins del nacionalisme, arrela, hores d'ara, que Junts sap negociar millor que ningú i que claudica davant del PSOE, fa claudicar el PSOE, i que Esquerra no. Esquerra ja vol, en aquest cas, limitar l'anunci de Junts de la política migratòria, dient de que no hi ha competències, perquè és cert, la competència és europea. I hores d'ara aquí continuem amb l'embolic d'aquesta rivalitat entre Esquerra i Junts quan hi ha un degoteig de sortida d'empreses que l'última pot ser Danone. I per a sentimentals, aquest diumenge tanca el cinema Comèdia. Projectaran la seva última pel·lícula. La primera va ser l'any 1960. Ubicat al número 13 del Passeig de Gràcia de Barcelona, és l'últim exemple dels canvis immobiliaris de les ciutats. Les sales de cinema estan deixant els seus llocs de privilegi a les zones centrals, a grans botigues i zones comercials. La sala gran, com a refugi, queda a grans centres, totes iguals, uniformes i despersonalitzades, més lluny dels centres. Tot es justifica amb dos conceptes, el mercat i la evolució de les coses, però el que un ja no sap si és millor o pitjor. Bon migdia, sóc Sergi Tor i la última hora informativa ens la porta Mar Porto. Mar Porto, benvinguda i bona tarda.
Molt bona tarda, Sergi. Comencem avui parlant de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que està modernitzant la flota de vehicles, incorporant 90 cotxes híbrids de nova generació, que estrenarà a partir del dilluns. En la presentació dels nous models, l'alcalde Jaume Collboni ha destacat el compromís del govern municipal amb la seguretat i concretament amb dotar de més recursos humans i materials al cos policial. I també en trànsit hem sabut que la Guàrdia Urbana de Reus adquirirà 14 radars pedagògics per controlar la velocitat del trànsit, que se sumaran als 6 actuals. Els nous aparells tindran un cost de més de 33.000 euros i s'instal·laran gradualment en els pròxims 4 anys. I hem de parlar que el 12% de les persones ateses a la xarxa de salut mental de les comarques gironines reben tractament per depressió. En total, més de 3.500 persones. El 77% estan diagnosticades d'un trastorn depressiu major i el 23% d'altres trastorns de l'estat d'ànim. I per la seva banda, el 70% dels autònoms diuen que el nou sistema de cotització els afecta negativament, segons un estudi. 6 de cada 10 agents comercials de Barcelona consideren que les superilles i els carrils bici els han perjudicat i la majoria dels treballadors, per compte propi, diuen que estan pagant més sense tenir una millora proporcional equivalent. I avui acabem explicant que el concurs internacional de cant tenor Vinyes arrenca amb la selecció dels primers 100 aspirants. La soprano, membre del jurat Kirite Kanawa, és un dels plats forts de la 60a primera edició.
Gràcies, Amar. Busquem ja l'actualitat de serveis. Doncs amb el temps, avui domini del sol, s'alçarà sense pluja i sense neu, però sí que hi ha una gran part de Catalunya que està patint la rigorositat del dia d'avui, amb núvols baixos i boira freda al Segrià, la Noguera, l'interior de Barcelona, Anoia, Solsonès i també doncs, a la zona de l'Alt Urgell amb temperatures de 0 graus. Demà dissabte hi haurà sol al matí i tarda variable i amb vent fred a les zones de l'interior, especialment de matinada, on hi haurà un descens brusc de la temperatura. De cara a diumenge, més ennuvolat, a pluja al Pirineu i la cota de neu diumenge s'ubicarà als 2.000 metres. Diumenge sí que pujaran les temperatures, especialment a la zona de les Terres de l'Ebre i de la costa de Barcelona, on es pot arribar als 18 graus. Busquem ja tot seguit el trànsit. Doncs són divendres al migdia, no és un cap de setmana turístic ni de pont, però veiem quines són les incidències actuals. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacar retencions al cinturó del litoral, autovia 2, entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, uns 3, més aviat 4 quilòmetres de lentitud amb retencions de sortida de Barcelona, sentit Martorell, per un accident que hi ha hagut i queda encara un carril tallat en el punt de l'accident a Sant Joan d'Espí. És la principal complicació ara mateix. A les dues rondes és cert que augmenta el trànsit. En el cas de la ronda litoral, sentit Besòs, a la zona de Montjuïc i també més endavant entre Gran Via i Bon Pastor. I en sentit Besòs també, en aquest cas, a la ronda de dalt amb trams a lentitud entre la zona de Sarrià i Vallcarca. En tot cas, a la resta, de moment, com dèiem, sense més mal de caps. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És la notícia del dia, amb una setmana amb la qual s'ha parlat moltíssim del retorn d'empreses a Catalunya via multes o via incentius, cadascú pot agafar la paraula que vulgui, però el cap és buscar la economia de les empreses. Danone aquest matí ha anunciat que vol marxar i vol tancar la seva fàbrica de parets del Vallès, on hi ha, hores d'ara, la línia de productes com Oikos, Alpro i Vitalínia. Afectaria a gairebé 160 treballadors. Fons de la companyia confirmen que a partir de la setmana que ve començaran un procés de negociació amb els sindicats que pot durar mesos i que inclouria també la reindustrialització, és a dir, la recol·locació d'aquests treballadors en el cas de que hi hagi un comprador. De tot aquest procés no també hauria ja la possibilitat i l'alternativa de que hi hagi, doncs, una sortida per tota l'actual plantilla de parets del Vallès. Recordem que Danone actualment ocupa un total de 2.000 persones a tota Espanya amb diversos centres de producció. Danone ha comunicat avui a la representació legal dels treballadors de parets del Vallès que després d'un període de profunda anàlisi ha pres la decisió d'iniciar un procés de diàleg entorn a la proposta d'intenció que hi hagi doncs la finalització de l'activitat d'aquesta fàbrica, segons assegura la companyia i multinacional francesa en un comunicat. L'empresa també inclou que aquesta mesura és un procés de racionalització industrial per una major competitivitat de la seva producció. Per tant, hores d'ara, doncs, a Paret del Vallès, Danone, que té la intenció de cessar la seva activitat. Com dèiem, amb una setmana amb la qual s'ha parlat molt i molt de sancionar, en aquest cas amb proposta de Junts per Catalunya, a les empreses que van marxar de Catalunya des del 2017. Un total de 8.000 empreses, segons el registre de propietats. I deixem ara el món industrial perquè avui l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que l'acusació de retardar la vacunació de la Covid a agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya no té cap mena de fonament i que tot es va fer sota criteris sanitaris. Ho ha dit el jutge que porta la investigació pel procés d'immunització dels agents durant la seva declaració aquest matí. Alba Vergés ha acusat els sindicats policials que s'han querellat de tirar endavant un procediment molt greu i sense cap mena de fonament. Val a dir que la causa està oberta pels delictes de prevaricació contra els drets dels treballadors. La demanda arriba després d'uns whatsapps aportats per la defensa de Carmen Cabezas i de l'exconseller Josep Maria Argimon que impliquen directament a la consellera Alba Vergés en retardar aquesta vacunació, Yolanda Canales.
Missatges, per exemple, on es diu: la consellera em demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No podem argumentar-lo, però hauríem d'aturar-ho. WhatsApps que no deixen ben parada l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, però que avui ha defensat el procés de vacunació que va fer el seu departament, procés de vacunació contra la Covid, perquè va seguir, diu, criteris tècnics i sanitaris que, a més, es marcaven des del Ministeri. I no només això, sinó que ha defensat que aquests missatges que comentàvem abans el que fan és precisament refermar que es van seguir aquests criteris sanitaris.
Refermen totes les decisions que es van prendre des de Salut amb criteris estrictament sanitaris, que era de protegir a tothom, començant pels més vulnerables, sense cap excepció, i per tant no hi ha ni base ni fonament per aquestes acusacions.
I si Vergés es troba en aquesta situació, és per la denúncia que van presentar sindicats de Policia Nacional i associacions de la Guàrdia Civil. Agustín Leal, que és portaveu del JUCIL, diu que si s'haguessin seguit criteris sanitaris, ella no estaria sent investigada. També lamenta que s'amagui darrere dels sanitaris per justificar la seva decisió.
Jucil no insinúa que hubiera un retraso. Que hubo un retraso lo afirma, y de manera contundente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y la responsabilidad es de quienes tomaron esta decisión xenófoba de demorar la inoculación de la vacuna a guardias civiles y policías nacionales. El delito mismo fue determinado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hace más de un año.
De fet, va ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui va obligar la Generalitat a reprendre la vacunació dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, tenint com a referència un informe de la pròpia administració catalana. Informe que, per exemple, contempla que en data 22 d'abril de 2021 estaven vacunats un 80% de Mossos, un 79% d'agents de la Guàrdia Urbana, un 71% de policies locals, però només un 9% de policies nacionals i un 6% de guàrdies civils.
Gràcies, Yolanda. I com dèiem a la nostra portada, el dia que Danone anuncia el tancament de la fàbrica de parets de 157 treballadors, quan fa poc, el 2022, va fer 40 anys de la seva ubicació, la política catalana està entretinguda a veure amb qui negocia millor a Madrid. Disputa entre Esquerra i Junts a volta de la política migratòria. L'únic que se sap del pacte que va permetre l'aprovació de dos dels tres decrets presentats pel PSOE a la votació del passat dimecres al Senat és que a hores d'ara Junts per Catalunya ha informat que prioritza el flux migratori, l'anomenada acollida lingüística, és a dir, saber el català, i el paper dels Mossos d'Esquadra en els reincidents. És hores d'ara, davant del silenci socialista, el document de Junts per Catalunya de què és el que es va pactar amb el govern central. Mentre Esquerra Republicana intenta minimitzar aquest pacte, afirmant que hi hauria un possible conflicte de competències. Ningú sap res. Sembla que hauria d'haver-hi molt més personal per part de Mossos d'Esquadra, però hores d'ara, doncs, és què pot passar de cara al futur. Des dels sindicats policials de Mossos d'Esquadra, hores d'ara hi ha sorpresa i perplexitat. La majoria refugia amb el silenci perquè no hi ha res clar. Albert Palacios, portaveu del sindicat a Safe Polsi, que diu a COPE Catalunya i Andorra que no saben hores d'ara què és el que s'ha signat ni què passarà de cara al futur. Però sí que Albert Palacios apunte que de personal de Mossos d'Esquadra, hores d'ara, són pocs.
No sabem ben bé què comporta aquest acord, no sabem quina quantitat d'efectius es necessitaran per aquestes transferències de competències, dependències, efectius, material, no ho sabem. El que ens agradaria saber són números i tenir-ho ben quantificat per saber què comportaria això primer a la ciutadania i després a la seguretat. Perquè recordem que estem sota mínims al carrer i això va un perjudici de la seguretat de la població.
L'únic que se sap segur és la enèsima crisi política entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Deixem ja el clima polític perquè avui a COPE Catalunya i Andorra ens preguntem com actuen les xarxes internacionals de cria de gossos i gats, com funciona el seu comerç il·legal, que sempre tenen les seves bases a països de l'est amb una política més laxa. Els investigadors situen a Hongria com un dels actors més importants en aquestes xarxes internacionals amb la complicitat de presumptes veterinaris que expedeixen passaports per a gossos i gats criats en unes condicions molt lamentables i cruels per a l'exportació a la resta d'Europa. Un dels operatius més grans a Espanya es va fer fa pocs mesos quan Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana de Barcelona van desmantellar una xarxa de comerç il·legal d'animals de companyia. Es van rescatar 400 cadells de gossos i es va detenir a 15 persones. Arrere, en COPE Catalunya i Andorra hem preguntat a una infermera veterinària què passa amb els cadells un cop rescatats. Com es poden recuperar per a una vida normal aquests animals? Són preguntes amb les quals té la seva resposta, que les ha recollit Ricard Álvarez.
Doncs són animals que passen cap als refugis i que estan preparats per acollides temporals, perquè els refugis estan plens, i per acollides definitives, prèvia contestació d'unes preguntes que pretenen saber si es disposa de recursos i se sap què suposa tenir una mascota a casa. Precisament de mascotes, avui n'hem parlat amb la Imma Sabater, que és infermera veterinària i terapeuta felina certificada, i també hem parlat del tema de regalar mascotes o de tenir-les a casa. Ens ha explicat què és el que s'ha de complir, què ha de tenir un venedor de mascotes per poder ser legal.
Un criador d'animals autoritzat ha de tenir la certificació com a nucli zoològic. Per obtenir aquesta certificació com a nucli zoològic cal complir amb una normativa pertinent perquè te donin la llicència. I han de passar una sèrie de normatives molt, molt, molt estrictes.
Ull, perquè si optem per fer una compra per internet, ens avisa que pot ser una compra molt arriscada.
És molt arriscat. Hi ha una quantitat important de persones que es dediquen a la venda de mascotes per internet i no compleixen cap normativa legal per poder fer o no tenir llicència per fer aquesta activitat. Llavors, el primer, han de tindre una llicència amb una sèrie de mesures sanitàries. Un altre risc és que ens poden vendre un animal amb unes condicions que no són les que ells diuen que tenen. Te poden mostrar vídeos, te poden mostrar fotos d'un animal que no és el que després tu reps a casa. És important assegurar-se d'adquirir un animal a un criador professional, amb tots els seus papers en regla, com has dit. Tu has comprat un mascle, te ve una femella d'una altra raça, de més, o que ni s'assemble.
I ja sigui per internet o en persona, existeixen uns drets que tenim com a compradors.
En comprar una mascota tens dret a una garantia legal de 2 anys establerta en la legislació dels productes de consum que responsabilitza el venedor davant d'un defecte o una disconformitat que pugui tenir en relació a la mascota que has adquirit. Per exemple, si l'animal no és de la raça que t'havien dit, el que hem comentat abans, o no és del sexe que havíeu acordat, o no és de la capa desitjada, el venedor és responsable. El criador, a més, ha d'oferir un termini de garantia mínima de 8 dies per a comprovar que no hi ha lesions ocultes, malalties de naixement, o que ha venut amb algun virus que s'està incubant.
I torna a insistir que no és massa bona idea regalar mascotes.
Si hem de regalar una mascota, jo no dic que no es pugui regalar. Tu has de regalar una mascota a qui sàpiguis que vol una mascota, que l'ha de cuidar, que té les mesures per tindre una mascota a casa seva on la tingui que tindre, que es pot permetre les despeses que ocasiona una mascota i que té el temps, sobretot, de dedicar-li a la mascota. Això és molt important.
Sigui com sigui, la nova llei de benestar animal ha arribat amb tots els seus defectes, però per ordenar i garantir un mínim de seguretat pels animals de companyia.
I a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra saludem al guàrdia civil destinat a la unitat de Seprona, Miguel Díaz. Miguel, benvingut i bona tarda.
Buenas tardes, Sergio.
Bien, después de un año en vigor de la ley de bienestar animal, ¿ha habido algunos comportamientos diferentes? Es decir, ¿la aplicación de la ley se está notando en lo que es, en este caso, los comportamientos?
Bueno, yo creo que sí. La ley de bienestar animal, que lleva un año de su publicación, la aplicación penal se hizo casi prácticamente al momento, porque administrativa tampoco podemos hablar mucho a priori porque lleva poco más de 3 meses, ¿sabes? Yo lo que veo, lo que se percibe es que ha supuesto verdaderos cambios en la compraventa y tenencia de animales. Los ciudadanos ahora, lo que se observa es que tienen más concienciación y percepción de que la administración está como mucho más vigilante, ¿sabes? Se atienden más las necesidades de los animales. Ha supuesto que aquella persona que por capricho quería tener un animal de compañía se lo piense 2 veces con las obligaciones y deberes que le impone la nueva ley, ¿no? Si a lo mejor antes era más interpretativo o alguna norma más bien era ética, ahora está regulado, con lo que confiere más protección animal. O sea, me consta que muchos titulares de animales domésticos que sin haber entrado en vigor esta ley a falta de reglamentación ya te preguntan, incluso han identificado a los animales o les ha sacado un seguro de responsabilidad, ¿sabes? Por aquellos daños que a lo mejor pudieran causar esos animales. ¿sabes? Que eso antiguamente o antes era impensable. Lo que parece que a la sociedad esta ley les ha supuesto un cambio de percepción de la situación y que sin pronunciarme yo pienso que era necesaria, ¿sabes?
Miguel, una cuestión. Cuando vayamos a comprar un animal, sea doméstico, sea más exótico, que ahora hablaremos, ¿cómo podemos evitar las estafas? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que todo sea legal y no tengamos problemas de cara al futuro?
Bueno, lo de la estafa es muy complicado. Es muy complicado porque nosotros todo nuestro trabajo se encara a la protección animal, pero claro, la estafa al final no deja de ser un tema civil, ¿no? Que la persona, pues no, nosotros creemos que no lo ha hecho bien o se ha dirigido a un sitio que no estaba autorizado, ¿no? Puntualizar que el SEPRONA se reciben muchas denuncias sobre estafas en la compra de animales a criadores ilegales. Esto viene acompañado siempre de un ahorro económico donde el ciudadano pues pretende eso, ahorrarse, ¿no? Por las personas que los adquieren, ¿no? Pero bueno, de los casos que se denuncian, muchos se refieren, pues eso, a animales que no era el que se vendía, que no era el anunciado, o que en su gran mayoría, esos animales ya venían enfermos. ¿Por qué? Porque son criadores ilegales que no está bajo ningún control. La consecuencia de todo esto es que esa persona o familia se gasta un dinero importante en su cura, con el resultado en ocasiones de la muerte, por desgracia, del animal y el consiguiente drama familiar. Pero claro, nosotros ahí en particular no podemos hacer nada, o al final es una denuncia de seguridad ciudadana, ¿no? Como quien dice, no es una...
Bueno, ya que hablamos de criaderos ilegales, hubo una actuación muy recientemente aquí en Barcelona. Es decir, todavía existen y desgraciadamente pues hay personas que están haciendo estos delitos, ¿no? De criar ilegalmente a un ser vivo como es un animal y luego lo pone a la venta, a veces a precios también importantes.
Sí, en un primer momento parecía que con esta nueva ley habían disminuido, pero no lo sabría decir. Antes sabíamos quiénes eran porque se anunciaban en plataformas de Internet, ahora esas ventas se realizan. Pues este grupo, por ejemplo, del que tú hablas, del que estabas hablando, se anunciaban en Internet. Esas plataformas ya no anuncian y lo hacen pues a través de grupos cerrados de WhatsApp, Telegram, donde hay un gran mercado, ¿eh? O sea, no nos olvidemos. Esos animales, en muchas ocasiones, que están en condiciones pésimas, lamentables, son explotados sexualmente. Son perreras gigantescas, criaderos grandes. Se han aparecido aquí camiones con muchos cachorros. Pues eso, gente indiscriminada que el tema de la protecció animal pues li importa poc.
Ui viu, camions doncs amb animals doncs de curta edat, malauradament morts, ha de ser també una imatge tremenda. Miguel Díaz, guàrdia civil destinat a la unitat de SEPRONA. Ja no tenim temps per res més. Gràcies per fer-nos aquesta fotografia una mica d'aquest any de l'entrada en vigor de la llei de benestar animal i de les seves conseqüències. Miguel, gràcies i bona tarda.
Bueno, pues muy buenas tardes, Sergio.
I de la SEPRONA i de les seves actuacions anem ara a un altre tema, perquè precisament avui la Guàrdia Civil ha detingut a 11 membres d'un grup criminal en base a Barcelona que hauria assaltat 145 habitatges del nord d'Espanya. S'han arrestat els dos líders de la banda al Prat i s'han recuperat de joies, diners i objectes valorats en uns 600.000 euros. Què més coneixem d'aquest grup criminal, Sandra Lara?
Els criminals que residien a Barcelona feien desplaçaments diaris de 300 i 400 quilòmetres per robar en zones rurals aïllades. En declaracions a COPE Catalunya, Natàlia de Silva, portaveu de la comandància de la Guàrdia Civil de Huesca, ens ha explicat com s'organitzaven.
La organització estava conformada per un grup operatiu, quienes supuestamente eran los autores materiales de los robos, y otro grupo logístico que proporcionaba los medios necesarios para cometerlos y proteger la identidad de ese grupo operativo.
L'operació anomenada Volcado a part més desarticular aquesta organització que s'internaven a les cases i les buidaven en pocs minuts. De Silva ens ha confirmat que els líders de la banda volien abandonar el país des de l'aeroport de Barcelona, però la Guàrdia Civil ho va impedir.
Policía Judicial de Huesca junto a compañeros de la Unidad Fiscal del Aeropuerto de Prat el día 25 de noviembre procedieron a la detención de dos personas en el mismo aeropuerto de Prat que eran los principales investigados, los cuales se disponían a abandonar el país a través de dicho aeropuerto. Y aparte, pues estos compañeros lo intervinieron. Joyas, relojes y dinero en metálico.
La investigació continua oberta i de Silva ha recordat que les persones afectades es poden adreçar a la pàgina web de la Guàrdia Civil per veure les fotografies dels objectes robats i recuperar-los.
I d'aquí uns instants marxem cap a la comarca del Ripollès, Sant Marc Puerto, que ens explicarà com uns emprenedors han recuperat la llana, sí, la llana, com a producte d'artesania. Com ho fan? 2 minuts de publicitat i ho expliquem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Como fotógrafa busco captar un instante único. Y en las rebajas un abrigo muy fashion.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Marxem cap a la comarca del Ripollès, sobretot a la localitat de Campdèvol, on s'han trobat un petit taller, en trobem un petit taller que s'ha trobat la manera de convertir la llana, considerada actualment un residu, en matèria prima, per fer productes artesanals i amb molt bona sortida al mercat. Marc Puerto, explica'ns com s'ho fan.
Doncs ho fan de la manera més tradicional. Un cop tenen la llana, la separen, la netegen, la tenyeixen, la carden i filen, i tot ho fan manualment. El seu cofundador és en Roger Vila i ens ha explicat com és l'elaboració d'aquests productes tèxtils.
Ens vàrem adonar doncs, que la llana ens rodejava perquè vivim a la zona del Ripollès. Llavors vam veure que hi havia molts, molts pastors que tenien ovelles i que ens explicaven, coneguts, que tiraven la llana. I llavors ens vam decidir doncs, anar per la llana, anar a recollir la llana, llavors seleccionar-la, rentar-la, cardar-la i finalment filar. O sigui, intentem fer tot el cercle, no? Ara mateix, fa uns minuts, doncs estàvem al taller rentant llana per després poder cardar-la un cop neta i filar, finalment. I llavors, un cop tenim el fil, dividim la llana en el que seria troques per vendre, o bé ja fer jerseis, gorros, bufandes, peucs, mitjons.
A més, es tracta d'un procés llarg, d'unes 6 hores aproximadament, per fer peces personalitzades i úniques per cada client. I és un client que valora i aposta pel model de negoci de proximitat i entre el qual també es troba el client internacional.
Clients de totes les edats. Des d'acabats de néixer, que, per exemple, als pares els hi fa gràcia doncs, comprar uns peucs o un gorro, fins a avis, que ens compren doncs, bufandes i gorros, jerseis també per encàrrec ens fan. La part que ens ha fet més gràcia és que tenim també clients internacionals. Hem tingut molts clients dels Estats Units i també de Corea, per exemple. Els coreans són gent molt simpàtica i realment fa molta gràcia, no?, que un coreà et compri els productes que fem.
I és que si es cuida bé, al final és un producte, una peça de roba, que pot arribar a durar molts anys. Un producte de qualitat, de proximitat, i l'elaboració del qual el podem veure molt a prop de casa nostra.
I deixem ara la muntanya i el Ripollès i marxem cap a Barcelona Ciutat. Notament al carrer Tusset, perquè des d'ara aquest apunt de la capital ha entrat en la llista dels carrers més sorollosos arran de les proves sonomètriques que es van fer entre maig i juliol de l'any passat. Aquests resultats impliquen que s'hagin d'aplicar una sèrie de mesures per reduir les molèsties als veïns que l'Ajuntament ha anunciat que es posaran en marxa d'aquí a poc. Mentre la patronal d'Oci Nocturn Fecalona demana de que hi hagi en aquest cas una més flexibilitat i que la figura de posar l'alcalde de nit i sol·liciten ajuts perquè els locals milloren la seva insonorització. Amb uns i els altres ha parlat la Sílvia Fernández, que ens ho ha explicat des del mateix carrer Tusset. Sílvia Fernández, bona tarda.
Doncs sí, bona tarda, Sergi. El problema de la contaminació acústica és una realitat a Barcelona, però des de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn estan cansats que s'assenyali directament al seu sector aplicant mesures de vigilància extremes. El director general de Fecalón, Fernando Martínez, assegura que ja han actuat en conseqüència.
Fecalón impugnó el plan de soroll de San Martín, que va ser el primo hermano este de Sarrià, ante los tribunales, y el recurso se está estudiando y ha sido admitido. Lo que consideramos es que una vez más estamos estigmatizados y estamos de una forma que nos hacen ser los culpables del ruido de la vía pública.
A banda de fer èmfasi que els botellots o l'incivisme com orinar la vía pública són comportaments que no depenen dels empresaris, segons Martínez, la normativa vigent és d'impossible compliment. Així tot, la patronal aposta per buscar la col·laboració entre administració, veïns i propietaris de l'oci nocturn.
Hay todo un movimiento de actividades económicas y de público flotante por el tema nocturno, y yo creo pues que la noche necesita una ciudad y una especificidad de que haya una gestión de alguien que conozca perfectamente todos los problemas de la noche.
Els mateixos comerciants, com el Marc, són conscients de les tensions generades.
Hay muchísima policía, sobre todo los viernes y los sábados, pero hace falta. Con lo que hay, que son dos furgones y tres coches de patrulla, creo que con eso ya está bien.
Per la seva part, el José, un veí de la zona, pensa en una altra alternativa.
Yo pienso que todas las noches que abren estos locales, los que tienen mayor cantidad de gente, debería haber un policía fijo. Aquí no hay policías en las noches, solo cuando hay un evento desagradable.
En Pere, un altre veí, apunta a una condensació de locals al mateix carrer.
Mientras los locales que tienen estas licencias respeten toda la normativa, estará bien, pero sí que es verdad que creo que hay demasiados locales de ocio nocturno que generan muchos problemas.
En definitiva, Fernando Martínez insisteix que cal asseure's per fer una posada en comú, però s'han d'acabar els controls massius. Fecalón explica que des del mes de setembre s'han precintat una seixantena de locals i aquesta no és la solució, sinó que cal ajudar econòmicament els empresaris perquè millorin les condicions dels seus establiments.
I continuem parlant de Barcelona perquè hi ha canvis en la circulació de dues importants vies, com és el carrer Aribau de Pujada i Montaner de Baixada. Concretament és per un carril de circulació. En aquest sentit, a canvi es guanyarà un altre per a càrrega i descàrrega i aparcament de motos. Els canvis no acaben de convèncer als veïns, però ho comprovem aquest matí amb la Mara Rodríguez des d'aquest punt de Barcelona, des del carrer Aribau. Mara, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs sí, la situació als carrers d'Aribau i Montaner s'està complicant. La majoria carrega contra l'Ajuntament per una contínua mala gestió, com és el cas del José Antonio i d'Eva García, veïns d'Aribau.
No sé para qué pagamos impuestos, la mala gestión que hace Barcelona un día, otro día y otro día. Yo, como muchos vecinos de Barcelona, ya estamos bastante altos.
No se puede restringir la circulación de vehículos privados si no se amplía la frecuencia del transporte público. No es justo para el ciudadano. Pagamos muchos impuestos.
També he estat parlant amb la Carmen. Viu a Horta, però treballa a un establiment de Montaner i també es mostra indignada davant d'aquesta mesura, ja que m'afirma cada cop anem a pitjor.
Són uns carrers de molt trànsit i si a sobre treuen un carril, no sé què farem. Es formaran més retencions, això farà que hi hagi més soroll al carrer i més contaminació. No hi estic per res d'acord.
L'objectiu, segons l'Ajuntament, és reduir el trànsit, encara que la percepció dels veïns és totalment contrària i creuen també que això serà molt perjudicial pel medi ambient. Així ho han fet saber el Raül Gómez i el David.
Si es tragués aquest carril per fer coses cíviques, en plan arbres i això, guai, però per fer un aparcament, hauríem de tenir més en compte que quan també és aglomeració hi hagi als carrers de Barcelona, més contaminació produirà.
L'Ajuntament afirma que s'alliberaran les voreres saturades on les motos aparcades i els contenidors resten espai als vianants. Tanmateix, les sensacions que es respiren aquests carrers són contràries i no confien que aquesta mesura surti bé.
I aparquem el cotxe i proposo fer una volta al món amb Belé. Sí, una volta en molt i en família. És el que està preparant una parella que el pròxim mes d'abril sortiran de Sant Andreu de Llavaneres amb el seu fill d'un any i mig per donar la volta al món. La Carmen i l'Oriol amb el seu nadó Leo són de les poques famílies al món que un bon dia agafen tots els seus estris i els seus estalvis per iniciar aquesta aventura. Viure en un Belé, travessar mars i oceans, veritablement no és tan fàcil, tot i que té l'actiu de conèixer altres cultures. Amb tot això i amb el repte de criar un fill, amb tots els reptes que això suposa, avui se n'ha parlat darrere en COPE Catalunya i Andorra la Carme, mare del Leo. Què ens ha explicat Yolanda Canales?
El Leo té 16 mesos, és un nadó, però no ens hem de preocupar per ell, segons ens diu la seva mare, la Carmen Dopico, perquè tot i la seva curta edat es mou millor pel vaixell, que de fet és casa seva, que els mateixos adults.
El barco es su medio y además es que es alucinante. Cuando viene gente al barco, él se mueve mucho mejor que los demás. Estamos totalmente escorados con el barco inclinado y él camina tan tranquilo. Realmente, sí, es como todo, ¿no? Los niños pequeños, cuando los metes en el medio, que se hace más rápido que nosotros y desde fuera nos llama la atención, en plan, ¿y cómo lo lleva? Lo lleva, pues es un instinto, ¿no? Entonces, bueno, lo lleva súper bien.
D'aquest viatge, que d'aquí a uns mesos començaran la Carmen i el seu marit, l'Oriol, es coneix la data de sortida, el 27 d'abril, però no tenen data de tornada. Ells parlen d'anys i anys de travessia, perquè la intenció és conèixer en profunditat els llocs per on passin. Quan pot acabar? El Leo T diu l'última paraula.
Sí, vamos a empezar por Baleares, después haremos a Murcia y luego Andalucía, después iremos a Madeira, después Canarias, cruce del Atlántico. Y a partir de ahí, pues ya empezaremos que sí, Caribe. Vamos a marear por el Caribe bastante tiempo, después cruzaremos el canal de Panamá y ya tenemos todo el Pacífico. Ah. O sea, pero estamos hablando de años, años y años de ruta, y ya te digo, salvo que Leo diga, bueno, ya, que entonces hacemos el acelerador y terminaremos la vuelta.
I què passa si es posen malalts? Ells ja ens han explicat que s'estan formant per reaccionar si hi ha qualsevol contingència. A més que portaran una farmaciola molt completa i a distància. El Servei Mèdic de Madrid els pot ajudar si necessiten cap cosa. També porten una assegurança quan estiguin a terra. I l'educació? S'estan formant també a nivell pedagògic, però tenen altres alternatives.
Llegamos a Bali, por ejemplo, que hay la Green School allí. Pues de repente se haga un curso académico en la Green School y después seguir, ¿sabes? O sea, con que el plan va a ir mutando en función a las necesidades que tenemos a bordo. No sé si luego va a empezar a los 10 años la escuela, a lo mejor de repente, pues los primeros años hacemos educación a distancia, el tercer año pues ya sí que entra un curso académico, luego seguimos, va a ir un poco si tienes a bordo.
¿Y el Inés? La Carmen diu que viure en un vaixell ja abarateix costos. Pescaran ells i comprar fruita i verdura és més barat. També instal·laran una desalinitzadora per tenir aigua potable, però en tot cas, i davant l'embranzida que ha agafat el projecte, també tenen patrocinadors.
Gràcies, Yolanda. Recta final ja de l'informatiu migdia. D'aquí 9 minuts arriba Esports a COPE. Tenim clàssic, última hora de l'actualitat esportiva. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. De seguida estarem a Riad amb les novetats d'aquesta final de la Supercopa que ens espera diumenge a les 8 entre el Barça i el Real Madrid. I a més ho analitzarem amb un convidat de luxe, que és el Juan Carlos Unzué. Aquí, a casa nostra, tenim Lliga. A primera divisió diumenge, el Girona visita l'Almeria. I a segona divisió, demà a les 9, l'Espanyol té un partit molt important. Important, duel de zona alta al camp del Racing Ferrol, que és el segon classificat. I també tenim, Sergi, molt de poliesportiu, que tenim bàsquet, Barça-Zalgiris, avui d'Eurolliga, també pendents del Dakar, que Carlos Sainz s'ha situat líder de la General amb més de 20 minuts sobre el segon, waterpolo, encarem ja les rectes finals dels europeus femení i masculí, i també comença avui l'europeu d'handbol, o de fet, el campionat ja ha començat, però avui debut a Espanya, primer partit difícil contra Croàcia.
Com sempre et dic, ja no marxis, la cadira ja és teva, Joan.
Aquí em quedo, gràcies, Sergi.
Molt bé, 3 i 5 Esports Cope, i a partir de les 7 de la tarda encendrà la linterna avui a Cope Catalunya, el nostre company Ricard Álvarez. Ricard, benvingut i bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Doncs,
ampliant també sí. Els temes que hem anat parlant avui a Cope Catalunya.
Mira, parlarem d'això de donar la volta al món amb Vele o amb creuer, que no sé, de les dues maneres ha de ser força valent, i també del tema de ampliarem el tema dels animals de companyia des del punt de vista d'un refugi. Quan reben tants animals de cop després d'una operació policial, què en fan, com ho gestionen i si hi ha èpoques de l'any que s'abandona més o menys, o si la tendència ha baixat o no. Espero que sí.
A les 7 de la tarda, la linterna amb Ricard Álvarez. Fins després, Ricard.
Fins ara.
I nosaltres busquem ja línia COPE. A les 3 de la tarda, el resum informatiu nacional i internacional, i a partir de les 3:05, Esports COPE, en Joan Batllori.